Benvingudes, com bé, és l'assignatura de governança ambiental, ja ho sabeu, i avui comencem una mica el bloc de comunicació. Val? Després, al final de la classe, us recordeu-me que us comenti una mica d'un petit canvi de calendari que hi ha hagut en relació a la propera sessió, val? Però no és rellevant ara. En tot cas, ara presento a la Clàudia i comencem amb aquesta primera part que serà una xerrada i després al final ja tindrem una mica d'espai per altres qüestions. Ella és la Clàudia Custodio, ve de l'Observatori del Deute i la Globalització, que bueno, ja els explicaràs també una mica tu si vols, que és l'ODG. Però bueno, una organització, esteu basats en Barcelona, tot i que feu també feina greu del territori. I avui la Clàudia ens vindrà a explicar o ens vindrà a parlar una mica de discursos, no? Discursos i estratègies comunicatives dins de l'àmbit mediambiental o dels conflictes socioambientals. Així que benvinguda, Clàudia.
Gràcies. Vale,
endavant.
Pues res, hola, bona tarda. Sí, exacte. Bueno, com diu l'Anaïs, jo vinc de Barcelona, treballo a l'ODG, l'Observatori del Deute en la Globalització, que és una petita entitat, bueno, ara us explico, sense ànim de lucre, no? I el que fem és una mica feina d'investigació, per analitzar una mica, no? Processos, bueno, que diu complexos, no? La realitat social, per mostrar quins són els impactes, no? Que això té, bueno, i els riscos del sistema polític i econòmic. Bueno, això és una descripció una mica abstracta, però al final el que fem és fer campanyes de comunicació, organitzar activitats, formacions, produir informes, però des d'una mica la perspectiva que sigui des de l'utilitat activista, no? Una mica doncs, per generar, bueno, per donar suport a moviments socials, no? I per generar, diguem-ne, canvi social en la mesura del possible, i per tant no tant des de l'àmbit acadèmic de produir, o sigui, d'investigar, no? En aquest, bueno, en aquest àmbit, sinó més com aterrat al territori, no? I en relació sempre doncs, això, amb col·lectius, moviments socials, això, per denunciar les desigualtats de poder, etc. Bueno, aquí veieu una mica com la nostra web. I els tres eixos amb què treballem, no? Són justícia financera, justícia climàtica i béns comuns, tot des d'una perspectiva ecofeminista. Jo treballo sobretot amb l'àrea aquesta de justícia climàtica i energia i bueno, des d'aquí també faig la xerrada d'avui. Us ho dic també perquè no serà una xerrada com superacadèmica, no? Sinó que parlem més de les nostres experiències i, bueno, això. Qualsevol cosa que no s'entengui o el que sigui, em talleu. Si parlo massa ràpid, també em talleu, però si parlo molt ràpid. I això, que vull dir que la gràcia és generar debat i si no esteu d'acord amb el que dic, també ho podeu dir i cap problema, vale? Llavors, això està desordenat, però aquí no. A dir una mica el que parlarem avui, una mica, no? Bé, bueno, com per centrar una mica, no? Aterrar una mica tot això dels discursos, narratives al voltant del, bueno, canvi climàtic, conflictes ecosocials que deia l'Anaïs, per una mica, no? D'aquesta realitat o no, d'aquest canvi climàtic, no? I d'on han sortit els discursos negacionistes, quin és el seu origen, quins tipus hi ha. I després mirarem d'entendre per què hi ha aquests discursos, d'on venen, quines són les percepcions, quins són els mecanismes que activen aquests discursos negacionistes. Per acabar una mica, pensar una mica en què podem fer, crec que és una cosa que també treballareu a la pròxima sessió d'aquest bloc de comunicació amb l'Anaïs, però bueno, algunes idees podem tractar. I al final, bueno, com que també des de l'ODG vam participar a la Cimera pel Clima a Dubai, a la COP28, doncs tenim un espai per explicar una mica el que ha passat allà, no sé si teniu preguntes o el que sigui, i que de fet crec que també és com un bon objecte d'anàlisi amb el que tractarem avui, que moltes coses s'hi veuen reflectides pel que fa a discursos. Llavors, exacte. Bueno, comencem per coses que segur que ja sabeu. El 2023, no? Com sabeu, s'han batut tots els rècords de temperatura, l'estiu més calorós de la història, aquí a Catalunya sobretot ho hem vist molt clar, estem en sequera, i no és una cosa nova, són fenòmens que cada any estan tenint lloc, cada any no hi ha aquestes alarmes, però sembla que aquest any, almenys diuen els estudis científics, no? Que realment s'han batut tots els rècords dels termòmetres i que, de fet, ja estem experimentant, no? Un escalfament global de tot el planeta Terra de 1,1 graus segons l'IPCC, no? El panell intergovernamental del canvi climàtic, que és aquest grup de científics de tot el món, amb tots els països representats, que analitzen quins són els efectes, els impactes i les causes del canvi climàtic, o altres estudis com el programa Copernicus, que és un programa de la Unió Europea, que de fet diu que aquest increment de la temperatura del 2023 respecte als nivells preindustrials ja és de 1,4 graus. Per tant, si us sona una mica què és el que la ciència i els objectius que s'estableixen, per exemple, en llocs com la COP, que és que el màxim, el que volem aspirar d'escalfament global, perquè no podem fer que sigui menys per la situació en què estem, és d'un grau i mig. El 2023 hem arribat a 1,4 graus, per tant, realment, sembla que ja queda molt poc marge, no? De, bueno, per actuar, per realment contenir aquest increment de la temperatura per estar de grau i mig, perquè ja l'hem pràcticament, ja pràcticament assolit. Diferents, no? Organismes internacionals, grups de científics han assenyalat, no?, que la causa principal d'aquest escalfament global són els combustibles fòssils. Com ja sabeu, l'Agència mateixa Internacional de l'Energia, no?, que ha dit textualment que els combustibles fòssils s'han de deixar sota terra, no?, i també ha sigut un dels temes molt presents en aquesta COP28 a Dubai. Què passa? Bueno, aquí veieu, no?, per exemple, quines seran les conseqüències d'aquest escalfament global si no actuem. Això és un gràfic que fa el mateix panell intergovernamental del canvi climàtic, l'IPCC, i calcula o intenta mostrar gràficament com es veuran afectades les persones nascudes, doncs, de més lluny a més recentment, en funció de com s'escalfi el planeta, en diferents escenaris en funció del nivell d'emissions que es facin els pròxims anys, no? No per generar ansietat climàtica, però perquè és una realitat que es reconeix per, bueno, molts científics, no? Vull dir, com que considerem, per tant, una realitat vàlida. Ara bé, hi ha un grup d'empreses, uns interessos, que des dels anys 70 s'han dedicat a escampar o a negar aquesta ciència que demostra que el canvi climàtic és una realitat i que les assenyala com a les principals culpables, i estem parlant de la indústria fòssil. Aquí hi ha alguns exemples, de fet són les 5 empreses fòssils, no sé si actualment, però en els anys 70 sí que eren més grans del món, a nivell de capital. I de fet això va començar, no?, amb ExxonMobil, que és una empresa petrolera dels Estats Units, que als anys 70 va encarregar a un grup de científics, va pagar diners a un grup de científics perquè investiguessin quines serien les conseqüències o quines eren les previsions d'increment de temperatura del planeta. I el grup de científics va tornar cap a ExxonMobil i va preveure, de fet, de manera molt acurada, que cap als anys 2000 s'hauria incrementat la temperatura global a més o menys un grau i, evidentment, que la causa de la combustió de combustibles fòssils, no? Per tant, Exxon va veure perillar el seu futur perquè, o sigui, ella mateixa, no?, va veure que feien alguna cosa o que el seu negoci tenia els dies comptats. Per tant, amb aquests resultats que van fer, en lloc de reconèixer la ciència i cessar la seva activitat, hauria estat millor pel bé del planeta, van posar en marxa una maquinària per negar, com deia, no?, el canvi climàtic, que és el que alguns investigadors han anomenat com la, no sé, en català diu la maquinària del negacionisme, no?, the denial machine, seria en anglès, si ho busqueu segur que ho trobeu. I van començar a invertir milions i milions i milions de dòlars per anar escampant, no?, doncs això, que el canvi climàtic és mentida, que no és tan greu com ens pensem, que els impactes no seran tan greus, i un llarg, etc. I en aquesta maquinària s'hi van sumar, doncs, altres empreses del sector, perquè també van veure, per tant, perillar el seu futur. Això des dels anys 70, no? Ara bé, han anat passant els anys, no?, cada cop és més evident, la ciència també ha anat demostrant cada vegada, no?, estem patint nosaltres en nostra pròpia pell, no?, els efectes del canvi climàtic, i per tant han hagut de buscar altres estratègies. El 2015 va tenir lloc la COP21 a París, i des de llavors, els anys següents, aquestes empreses van seguir invertint en les seves campanyes de comunicació per desmentir una mica la ciència. La xifra que tinc apuntada és de 1.000 milions d'euros anuals dedicats a la negació del canvi climàtic en conjunt d'aquestes empreses. Jo personalment, són tants diners que se m'escapa una mica del marc d'entendre-ho, però el que està clar és que, bueno, que cada cop, no?, s'aferren més, no?, aquesta lluita comunicativa per justificar la seva activitat. Llavors, ja entra una mica més com a la part analítica. Hi ha diferents disciplines que han estudiat també aquests discursos negacionistes del canvi climàtic i han mostrat també com una foto una mica més complexa, no?, sobre el negacionisme o els tipus de negacionisme del canvi climàtic. Del que parlàvem ara, no?, aquesta manera oberta, directa de negar la ciència, no?, de dir el canvi climàtic és mentida, i el que seria el negacionisme, que seria el literal, no? Negar-ho completament, això no és veritat. Com amb el Covid, no? Dèiem, no hi ha Covid, és mentida, és una conspiració, no? També seria negacionisme literal. Però, diuen, hi ha altres tipus de negacionismes. És el que diuen negacionisme implícit. I de negacionisme implícit ja en podem trobar molts exemples diferents, no? És dir, el canvi climàtic és una realitat, sí, existeix, però jo no puc fer res per arreglar-lo, per exemple. O jo ja estic fent prou per arreglar-lo. O el canvi climàtic és veritat, però tenim altres problemes socials més urgents i per tant no podem abordar-lo amb l'urgència que requereix. I aquí també s'hi han sumat doncs, moltes empreses, no?, amb el que es coneix com a greenwashing o rentat verd, no?, que ja és una estratègia diferent, ja no és dir el canvi climàtic és mentida, és dir la meva activitat és molt sostenible. No? El canvi climàtic ens preocupa molt i per això doncs, ara estem produint, si seguim amb, amb els d'abans, no?, petroli però amb menys emissions. No? O, per exemple, l'empresa Shell, com li, crec que deia, més valor amb menys emissions, no? Com aquests eslògans, no? O el gas natural més net. Bueno, més net, el gas segueix sent un combustible fòssil i quan el crema es produeix emissions. No? Però bueno, és com tot aquest joc de discursos, no? I que després altres analistes també han anomenat el retardisme, no? Que és aquesta, bueno, estratègies per endarrerir l'activitat, o sigui, la presa d'acció efectiva davant del canvi climàtic. Aquí us he posat un exemple, no sé si es veu, és una mica petit, però d'un bueno, estudi, després al final de tot us enllaço de referència per si ho voleu mirar, però que analitzen els diferents discursos del climate delay o del retardisme, no? O sigui, aquest negacionisme implícit. No? I bueno, jo divideix com a quatre categories, no? Analitzant diferents discursos. No? És una mica el que estàvem dient abans. No? Bueno, diferents estratègies, com poden ser promoure solucions que no són efectives, no? Com per distreure una mica el focus del que seria prendre acció efectiva davant del canvi climàtic, dir que no és possible, i que, és un, o sigui, que, no és, que el canvi climàtic és una realitat, però com que no hi podem fer res, doncs ens hem d'adaptar i fem-ho tan bé com puguem, però no podem, no? Prendre acció efectiva, dir que les solucions són tan complexes que si no podem... bueno, diuen policy perfectionism, no? Com perfeccionar, o sigui, si no trobem una política perfecta que tingui en compte tot allò, millor no fer res i deixar que vagi tenint lloc l'escalfament global. O, per exemple, dir el canvi climàtic és una realitat però no és culpa meva perquè jo no l'he causat. Són els altres qui ho han de fer millor, no? Això ho veurem després, que la COP, per exemple, és una de les coses que passa molt, no? Dir, sí, sí, ens preocupa molt el canvi climàtic, però diu Europa, és Xina que ha de reduir les emissions, no? Doncs això seria també, al final, una estratègia de retardisme, no? Perquè si no tothom se'n responsabilitza, és un repte tan gran que no el podrem abordar. No? Sí, bueno, aquest estudi el van fer un grup d'investigadors que de les, bueno, no sé, la disciplina seria com Ciència de la Sostenibilitat, és una revista que es diu Global Sustainability, i bueno, el podeu mirar després, si ho trobeu interessant. I després... Bueno, aquí he posat alguns exemples del que dèiem abans, no?, del rentat verd que fan algunes empreses, no? N'hi hauria infinits, però aquests són alguns. Aquest és Ryanair, com sabeu, o potser... Bueno, la indústria de l'aviació és el mètode... Bueno, dins del sector del transport és la indústria més contaminant i, per tant, estan fent una gran feina també d'intentar doncs, legitimar la seva activitat per poder-la seguir d'una terme fent aquest rentat verd, no? I aquí veiem, per exemple, Ryanair, que diu, no?, som la companyia europea amb els preus més barats i també amb menys emissions. Bé, no sé d'on ho treuen això, el cas és que segueixen cremant carosell, per tant, enviant emissions a l'atmosfera. Aquest és un altre exemple d'una altra empresa, també del sector de l'aviació, que es diu Delta, crec que és una empresa molt clar, que diuen que són neutrals en carboni des del març de 2020. No sé què vol dir això. Imagino que en aquest llenguatge de la neutralitat climàtica està servint molt quan es compensen les emissions vinculades a l'activitat d'una empresa, però clar, compensar també és problemàtic. Compensar vol dir, per exemple, vendre les meves emissions, és a dir, hi ha una cosa que es diu mercats de carboni, no? I jo, per tant, puc pagar algú altre perquè assumeixi les meves emissions i per tant ja no són emissions meves, però les emissions les has fet igualment, per tant. O per exemple és també una cosa que està molt de moda que és anar a plantar arbres a alguna altra banda i llavors per cada arbre plantat representa una captura d'emissions perquè els arbres absorbeixen diòxid de carboni i per tant, bé, doncs això deuen haver fet, Delta, no ho he anat a comprovar el detall, però m'imagino si tenen aquesta publicitat que alguna cosa així han fet. Aquesta és una altra d'un banc britànic, HSBC, doncs un banc internacional que també... que és està dintre dels 20 bancs i fons d'inversió que més han invertit en combustibles fòssils i per tant han accelerat el canvi climàtic, però en canvi no fan publicitat dient que el canvi climàtic no coneix fronteres i etc. No? Intentant doncs, rentar la imatge. No. Vale, a veure que això... Vale. Llavors, per altra banda, aquí posava hi ha també tota la part de la disciplina de la psicologia i psicologia ambiental que també s'han dedicat a analitzar aquests discursos negacionistes i veure una mica des d'on venen o mirar-los d'entendre des del nivell individual, perquè al final els individus també podem reproduir aquests discursos, no? Molts dels que he dit potser us heu identificats, no? Com em preocupo amb el canvi climàtic, però és que no puc fer res jo des de casa meva, per exemple, no? O com a individu, perquè la culpa és dels polítics, per exemple, no? I això es classificaria amb aquesta classificació que hem fet servir aquí com a negacionisme implícit, perquè sí que és acceptar que el canvi climàtic existeix, però si no acceptem que hem d'emprendre acció, doncs no? Amb aquesta classificació doncs, es consideraria negacionisme implícit, no? O seria dir que visc una realitat doble, diuen els psicòlegs ambientals. No? És una realitat doble perquè jo accepto l'urgència d'actuar però no actuo, per tant visc una doble realitat. No? També s'ha parlat del terme de dissonància cognitiva, no sé si us sona, però és una mica també en aquesta línia. Exacte, i aquí havia posat un gràfic, a veure si els puc explicar bé. fa servir la teoria d'un psicòleg, no, una psicòloga i un sociòleg, que es diuen Nurgaard i Brulle, després he posat la referència, que intenten explicar tots aquests discursos negacionistes del canvi climàtic en tres nivells, l'individual, el de les institucions i el de la societat. Vale? I això és una mena d'adaptació que vaig fer jo en el seu moment, vale? Per explicar una mica, perquè al final és una mica, o sigui, aquesta, ara ho miro d'explicar, però analitzen com aquests discursos i miren de veure quins mecanismes es podrien activar o no perquè passés una cosa a una altra, no? O sigui, per activar el canvi social o no activar-lo, no? O sigui que al final això va ser una mica com una teoria del canvi social, però a partir de l'anàlisi dels discursos negacionistes i quins impactes tenen en la societat, vale? En concret sobre el canvi climàtic, ho fan en l'àrea concreta del canvi climàtic, no, això no sé si aplicaria a altres temes, però sobre el canvi climàtic, no? Llavors, si ho veus amb el PowerPoint, us ho mireu bé, però ho intento explicar una mica, vale? La idea és que en vertical, vale, hi ha aquests tres eixos que he dit, o sigui, l'individu, les institucions i la societat, vale? I el canvi climàtic és un repte en tots aquests nivells, vale? Suposa un repte, una amenaça, vale? Llavors, què amenaça, per exemple, al nivell de l'individu? Doncs la identitat i la meva vida en el dia a dia, no? El canvi climàtic, si jo he de fer molts canvis a la meva vida per realment adaptar-me i per prendre acció efectiva, i això em genera un desordre, que és el que ells diuen un trauma cultural, no? Perquè realment és posar en qüestió l'essència, no? de la meva vida com la que jo estic acostumada a viure. Val? A nivell de la institució també posa en qüestió doncs, això, les pràctiques organitzatives, no? La manera de fer política, i per tant també genera doncs, aquest trauma cultural. I a nivell de la societat, al final, el canvi climàtic és un repte que si pensem en abordar-lo d'arrel, diuen aquests dos autors, el que està posant en qüestió és l'ordre social neoliberal i per tant també genera un desestabilitzar, no? L'ordre social i per tant genera aquest trauma cultural. No? Llavors, podrien passar dues coses. El que passa normalment, i per això és la línia contínua, és que hi ha mecanismes d'estabilització d'aquesta amenaça, d'aquest trauma cultural, que porta a la inèrcia social, per tant, que no passa res. No passa res vol dir que la vida continua, i és aquí, per tant, la reacció dels discursos negacionistes, no? O sigui, al nivell individual, és... anem al canvi climàtic o vivim en aquesta realitat doble, no? El canvi climàtic existeix, és una amenaça, és molt xungo, però jo segueixo fent la meva vida perquè tinc altres problemes, perquè he de menjar, pagar un lloguer o el que sigui, i no tinc temps de ficar-me a abordar el canvi climàtic, no? A nivell de la institució doncs, hi ha conflictes interns, perquè el discurs és també com una mica com l'individu, que volem actuar amb el canvi climàtic que és molt greu, però les polítiques no reflecteixen això, no? Les que es posen sobre la taula. I a nivell de la societat, ells diuen que hi ha una mena de negacionisme que està socialment organitzat, no? Com que tota la societat, diguem-ne que de manera implícita, es posa d'acord per negar el canvi climàtic, no? I per tant seguiríem la vida, no? Al final, veieu que se solapen els tres eixos, no? Al final l'individu és part de la societat i per tant, no? Bueno, i per tant, el discurs hegemònic neoliberal pues, segueix regnant i impregnant tot això. Què podria passar si s'activessin els mecanismes, uns altres mecanismes, que bueno, no sabem quins són, perquè si no ja ho hauríem fet, que hi ha canvis en els discursos i seria abordar realment aquest trauma cultural de cara, o sigui, no deixar que s'estabilitzi, diguem-ne, i que porti la inèrcia social, sinó, com dir-ho a nivell pràctic i no tan abstracte, com una mica que potser ja passaria alguna cosa molt xunga, com una revolució, com una crisi social molt forta, però que portaria potser a una transformació social, val? Això és a nivell teòric, perquè no ha passat. Però bueno, és una teoria interessant, per això la poso aquí. No? I llavors diuen que el que passaria doncs, és que clar, guanyarien els discursos contrahegemònics, per tant, fora de l'ordre social neoliberal. A nivell individual canviaria, per tant, la interacció entre humans, entre persones i individus, perquè es reestructuraria tant la vida que, per tant, seria diferent com ens relacionem els uns amb els altres. A dintre de la part institucional hi hauria noves pràctiques organitzatives, evidentment, i també les institucions quin poder tindrien. I a nivell social hi hauria nous imaginaris culturals, noves maneres d'entendre el món, no? I bueno, noves societats que, bueno, que de moment no hem vist, per tant no ens costa imaginar-les, no? Però, bueno, i llavors aquí ja diuen que hi hauria justícia climàtica, no? Bueno, municipalisme, el dret a la ciutat, etc. Bueno, és per fer una reflexió i és una teoria que és bastant interessant si es vol jugar amb pensar exemples i coses així, però bueno. Teniu preguntes endavant, si no segueixo. Vale. Bueno, aquí és una mica com exemplificant la inèrcia social de què estàvem parlant, no? Tenim la gran amenaça del canvi climàtic, de la recessió econòmica, del Covid-19, potser està una mica desactualitzat, però segur que us en recordeu, i el que es diu les institucions és tu assegura't de rentar-te les mans i t'anirà bé. És com, bueno, no ho sé. Vale. Llavors, davant de tot això, no? Què podem fer? No? Aquí he posat alguns exemples, com us deia, i crec que amb l'anàlisi en treballareu uns quants més en la següent sessió de comunicació. Però bueno, que la idea una mica és com qüestionar també aquests marcs mentals que tenim, no? I posar en qüestió, o sigui, que la primera part és com adonar-nos, no? De tot això i de tots aquests discursos com són presents i llavors des d'aquí de reconèixer, qüestionar-los, no? I veure com construïm un contradiscurs o com comuniquem diferent, perquè al final, com hem vist, no? Aquells que tenen poder i diners tenen molt poder i molts diners per seguir promovent els seus discursos, no? Tant si són negant directament una realitat com és el canvi climàtic, com si és de manera més subtil o més implícita, dient si ens preocupa amb el canvi climàtic, compra't roba feta amb cotó orgànic, no? I, però, bueno, com, no? I bueno, que es podrien posar moltes més coses que podem fer, però jo he posat algunes idees. Llavors, si no teniu preguntes, us vaig ensenyar un exemple que, bueno, amb un vídeo. Sí? Vale. Bueno, us ho explico. Vale, és aquest vídeo que de fet... Vale. I després el comentem, vale? És un vídeo que us ensenyaré dues vegades, vale? És un vídeo que va fer AENA, no sé qui és, gestió aeroportuària, en què en aquest vídeo, és publicitat, bueno, sí, expliquen com seria un dia sense aeroports. Vale? El soroll...
Hauria de funcionar.
Vale, provem. Espero que no estigui molt fort. No sé, potser ja l'heu vist.
No.
No, vale.
Ha llegado a su destino.
no està.
Manuela, ¿has oído? Parece que el cantante no puede aterrizar.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Vale, sí.
Bien.
Estoy bien. Vete a por las fotos.
¿Ya?
Vete a por las fotos, sí, pero ve.
Que sí. Que yo vengo todos los días a comprobar los paneles solares, que es aquí.
Mira, ahí hay uno.
Señoras y señores pasajeros, les habla el comandante. Me comunican que el aeropuerto de Madrid ha desaparecido, con lo cual viramos rumbo al aeropuerto de Alicante. Buenas tardes y disfruten de las vistas.
No os preocupéis, vamos a llegar a tiempo para el partido y para mi concierto. Voyage.
Pero otro año que nos quedamos sin fiesta. ¿Qué vamos a hacer con la comida?
No lo
Hay
sé.
Hay muchas cosas que se pueden congelar.
¿Cómo voy a estar, mamá? Pues bueno, aquí.
Vamos a llegar pronto, no te preocupes. Tu padre lleva todas las mañanas con el tema del arroz.
¿Pero qué arroz? Si aquí no va a venir nadie, ni los invitados, ni nadie.
Todo va a salir bien. Y yo voy a llegar a la boda, ¿entiendes? Vamos a llegar.
Pues como no vengan caminando, no sé.
Llama a mi marido, es piloto, está volando hacia Alicante, que aterrice donde sea, como sea.
También ha desaparecido el aeropuerto de Ibiza, con lo cual viramos rumbo al aeropuerto de Valencia. Es La Palma, al aeropuerto de La Palma. No duden en disfrutar de nuestras ofertas de
perfumería, pañuelos de seda y relojería, que nuestra tripulación auxiliar les ofrecerá con mucho gusto.
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
Vamos a ver, esto tiene que llegar a Coruña ya.
Siento, no hay aeropuerto.
Hola, perdón. Traigo un paquete para los novios. A ver, viene con nota. Sentimos no haber podido ir, hija. Os queremos mucho. ¡Vivan los novios!
Què us fa pensar?
Buen marketing, la
veritat. Ja està. Bueno, si al final, bueno, no sé si ho sabeu, però Aena fa temps, per exemple, que vol ampliar l'aeroport de Barcelona, no? I, bueno, per motius diversos, entre d'altres, la resistència social no ho han pogut fer fins ara, o almenys no ho han pogut incloure, per exemple, en el DORA, que és com el pla d'infraestructures que fan cada 4 anys, que havia de ser 2012-2016, no ho vam poder incloure perquè hi va haver molta resistència social i l'Ajuntament de Barcelona tampoc va acceptar-ho i no ho vam poder ampliar i ara tornaran a proposar-ho, no, pel 2026. Llavors, a veure, això a mi em sembla bastant un vídeo resposta, no? En què intenten, no, també com apel·lar en aquest col·lapse que seria, no? El que, bueno, que no hi haguessin aeroports. I al final això, clar, aquí en cap moment es parla, diguem, directament del canvi climàtic, però sí que està distraient, no? D'un dels motius, que no és només el canvi climàtic, l'ampliació de l'aeroport té molts impactes socials també, en el cas de Barcelona, per exemple, en temes d'impactes tant en habitatge, bueno, saturació turística, etc. Però en aquest cas, no? I en canvi, bueno, s'han gastat molts diners fent aquest vídeo, clarament, i bueno, hi ha una web que es diu Un dia sin aeropuertos, i per Barcelona es veien vestides senceres amb això, un dia sense aeroports i alguns dels lemes. Llavors, un agent, amb molta creativitat, van decidir agafar aquest vídeo i fer-ne una altra versió. Llavors us l'ensenyo també, a veure què us sembla.
I una pregunta,
sí. Està una mica forta, sí. Jo estava pensant. Sí, sí. Jo també estic sorda, però sí. A veure. Bueno. Si no, ho podem baixar més, eh? A veure. Sí, ho podem ajustar una mica. Aquest està una mica més baix. Aquest està una mica més. És per fer gran. Sí, està més baix. A veure.
Ostras, el GPS nos ha vuelto a liar.
¿Y aquí qué van a hacer? ¿Un pantano?
¡Josefa! ¿Te has enterado? Parece que la Shakira no puede venir a cantar a las fiestas de Villarrocosa. ¡Madre mía!
Hay que cubrir las vacaciones de Felipe V en Baqueira.
¿Y si cubrimos la crisis climática?
No digas chorradas, hombre. ¡Oh!
¿Qué pasa?
Pues que debería estar de baja, eso es lo que pasa. Ponte con lo de Felipe, venga.
Voy.
Que me han dicho que donde había el aeropuerto ahora hay un descampado del Copón para poner paneles solares, que es aquí.
Repetir lo del Carras. Mira, aún queda uno.
Señoras y señores, les habla ChatGPT porque al piloto no le da la lealtad. Les informamos de que en Badajoz se ha cosechado la calabaza más grande del mundo. Ah, por cierto, el aeropuerto de Barcelona ha desaparecido, así que daremos vueltas hasta que vuelva a aparecer. Mientras tanto, pondremos la saga Crepúsculo.
Momento perfecto para invertir en el transporte marítimo. Voy a meditar a mi asiento.
Emilia, si no viene la Shakira, sacamos la pandereta y cantamos en la plaza. Como cuando las cosas no venían en avión.
Anda, que ¿quién me manda a montar la boda en la Polinesia?
Ya, es que, hija mía, tienes unas ocurrencias que la madre que te parió.
Yo, que quería tener una boda como en las películas.
Bueno, la celebraremos cuando vuelvas al pueblo, sin aviones ni historias, que te lo tengo dicho, hija.
Pues sí, qué diantre. Corre, llama una ambulancia. Ay, aunque con los más recortes en sanidad...
Ahora solo funciona en las horas pares.
Señores pasajeros, perdonen por interrumpir la proyección de Crepúsculo. Parece difícil que la aviación convencional se recupere de este...
Golpe.
Les invitamos a reconsiderar sus opciones de transporte, que además la aviación contamina mucho, por Dios.
Pero no se preocupen, en 25 años con los avances tecnológicos tendremos una aviación sostenible y verde.
¿Cómo que no hay recursos para la sanidad pública?
Que no hay ni un céntimo.
¡Más recursos para la sanidad!
Lo siento, caballero, pero va todo a reponer los aeropuertos, no hay nada. Hola, perdón. Les traigo su pedido. Como con el colapso de los aeropuertos no ha podido llegar la PlayStation que pidieron, les traigo un paquete de arroz de comercio local y ecológico.
¿Qué pasa?
¡Qué bonito!
¡Emilia! ¡Que el vídeo de las panderetas se ha vuelto viral!
¿Cómo? ¿Que ahora las ambulancias solo valen las horas impares?
¡Reclamamos este solar para huertos comunitarios!
¡Una granja escuela!
¡Parque de vivienda social autogestionada!
¡Justicia climática!
¡Seguro que esto es obra de Dios!
Mire, comandante, Elon Musk con sus juguetes espaciales.
Pues no sé dónde van a aterrizar.
Pues viviremos con menos aviones, ¿no?
Pues ahora.
Us agrada més aquest. Doncs això, no? Al final, bueno, en aquest cas, o sigui, jo el trobo super enginyós i ben fet, i al final, mira, és un material que t'ha posat sobre la taula AENA, no? I com contrarrestar aquest discurs. Evidentment, la versió alternativa no s'ha mogut gaire, perquè llavors segurament la nena s'haguessin enfadat, no sé si l'han vist. Però bueno, no? Que és com una manera també, no? Com d'agafar i al final transformar el discurs i presentar doncs, també com alternatives, no? I no només la part catastrofista, no? De com, bueno, he de qüestionar també els estils de vida que tenim. Sí, no sé si teniu més comentaris o...
A mi em feia recordar el 2011, 2012, que jo s'havia emigrat cap a Alemanya i Campofrío va fer una... Aquell moment estava just el 15M creixent, també a Catalunya, no sé si va ser l'any dels 6 milions, no? Que es va fer...
La cadena humana.
Sí, va ser el 2011 o el 12, jo. Però tot el de Catalunya estava bastant fort, no? 15M i un munt de persones havien sortit d'Espanya, no? I Campofrío va fer una publicitat molt de l'Espanya querida, no? De producto nacional, bueno, una publicitat molt... I just aquell any una inversora xinesa havia comprat una part molt important de Campofrío. No? I llavors se la critica moltíssim, però clar, petit comitè, no? Per aquella publicitat tan patriòtica de viva la tierra, quan just acaben de... Has de vendre una porció molt gran teva a Xina per raons que evidentment no coneixem. No? M'ha recordat bastant.
Doncs mira, sí.
Aquestes tonteries que ens ha fet.
Bueno, i que al final com que la indústria com també de la publicitat, no? Que és com fàcil assenyalar, perquè al final és construcció de discurs pura i dura, no? O sigui, al final la publicitat, el màrqueting, et diuen creació de contingut, és creació de narrativa al voltant d'una cosa, no? Però també llavors l'altra part seria, no? Com identificar també els discursos més subtils fora, no? Com de la publicitat comercial, diguem-ne, directa, no? Ja pot ser en els mitjans de comunicació, no? Com, bueno, que al final moltes decisions, no? De que es prenen, no, sobre, bueno, des de, no, continguts d'assignatures universitàries fins a, no, titulars de premsa, bueno, etc. Poden estar per una càrrega i justificar o promoure uns discursos o uns altres, no?
Per aquest discurs, ja, un anunci en concret, és un que va buscar que la gent s'identifiqui, no?
Clar.
O sigui, un cri, aquella que vol tindre el crio i no el pot tindre, ha de problemes de salut. Qui no ha tingut això, no? Qui no ha tingut un crio, l'altre un poble, no? Que busca.
Exacte,
però és el contrari, el més rural, fins i tot, que pren mal perquè no hi ha avions, no?
I
tot.
Però que al final, clar, que s'identifiquin en aquest cas aquí, no? Perquè, o sigui, qui et fa sentir, no? Exacte, que tothom, pel motiu que sigui, li fa falta, exacte. Però al final, a escala mundial, clar, l'estat espanyol és diferent, però a escala mundial, no voldria equivocar, però crec que és menys d'un 20% les persones que han agafat un avió mai a la vida. O sigui, que ja és un percentatge petit de la població mundial que realment agafa avions, no? I que està, per tant, tens totes aquestes emissions per fer rics tota aquesta gent, quan la gran majoria de la població mundial és que no l'ha agafat mai, no? I després hi ha uns percentatges, però si mires els viatgers freqüents, no? Perquè una cosa és agafar un avió un dia un cop a la vida o perquè emigres, no? De Latinoamèrica aquí o el que sigui, viatges freqüents que són persones que agafen avions per temes de negocis així o molt, no? Diàriament, però mensualment, no? També és un percentatge superpetit que representa un gran gruix d'aquestes emissions, no? Bé, això és el sector de l'aviació, que és un exemple que també jo el tinc molt present, però que n'hi ha molts altres en tots els sectors, no? I... Sí. I després també, bueno, hem comentat, però també dintre de l'aviació també, com tota la campanya que està fent, que de fet és que, bueno, vaig anar a fer una altra xerrada i sortia des de 324 una notícia sobre el tema de, no sé si són els combustibles, com ens diuen, sostenibles de l'aviació, bueno, i són alternatives que plantegen, diguem-ne, de combustibles que no estan fets amb querosè, que seria com petroli, sinó, per exemple, amb soja i oli de palma, no? O sigui, en diuen biocombustible, etc., no? Però al final, per seguir, doncs, ells volen justificar seguint la seva activitat, no? I no posar-la en qüestió. Quan potser que s'hauria de fer és qüestionar directament aquesta activitat, perquè és que encara que substituïm part dels combustibles no n'hi haurà prou, no? Bueno. Llavors, sí? No sé si teniu més preguntes. Vale, pues a veure... Això ha tret la presentació. A veure, vale. Vale, bueno, aquí he posat alguna llista, no sé si es veu, però si no us ho puc canviar, de les referències, que, o sigui, d'articles acadèmics que parlen de com de l'hem de parlar. Bueno, aquest, el primer és, és un article que m'agrada molt, que és una mica d'on surt el diagrama aquell que us he ensenyat abans, no només, o sigui, es combinen altres, però ho expliquen molt bé, bueno, i parlen de com evitar aquest trauma cultural, no? I són Brule, que és un sociòleg nord-americà, i Norgaard, que és una psicòloga nord-americana noruega, que també Norgaard té uns quants llibres sobre temes de... on hi ha un llibre que es diu Viure en negacionisme climàtic, o sigui, Living in Denial, no sé si està traduït, però en anglès, potser no sé si està a la Bíblia de la Uni, no ho sé. I està molt bé perquè és molt interessant com ella fa un treball de camp i va entrevistar persones de Noruega sobre com experimenten l'intercanvi climàtic i, bueno, conèixer la seva teoria és molt interessant i d'una manera molt, diguem-ne, amable d'entendre, no? O sigui, és psicòloga i és acadèmica, però ho explica d'una manera bastant aterrada, per si us interessa. Després, amb aquell gràfic que he posat, que hi havia com una roda amb diferents discursos del retardisme climàtic, és d'aquests autors, és d'aquest article, de Global Sustainability. Després ja com a nivell més teòric abstracte, bé, no sé si sabeu l'Andreas Malm qui és un acadèmic suec que ha escrit bastant sobre el que en diu el capital fòssil i la necessitat com d'activar els moviments socials i de fer desobediència civil com per realment abordar el canvi climàtic. I té un llibre també, que aquest és una mica més com abstracte, teòric, o sigui, sobre, no, en diu el progrés d'aquesta tempesta, no, que seria el canvi climàtic, i que també és interessant. Aquest ja us dic que és més abstracte, o sigui, si us ha de molar llegir així una mica una cosa més així filosòfic sobre el canvi climàtic, però les idees que hi ha allà són bastant interessants també, sobre això, les percepcions del canvi climàtic i tal. Mira, sí, el llibre l'he posat aquí, ni me l'havia donat, doncs això, de la Norbert, el que deia. I, després, aquí us he posat Influence Map, que són una ONG, bueno, com un think tank del Regne Unit, que es dediquen a fer investigació per mostrar el que us deia abans, no? Per exemple, quants diners han posat les petroleres en les campanyes de difamació de que el canvi climàtic és mentida. I, bueno, hi ha diferents estudis, cada any en fan diferents, i, bueno, hi ha moltes dades molt ben treballades, i, bueno, també, bueno, és una eina interessant. Sí. Llavors, bueno, tinc algunes diapositives sobre la COP, no sé si vols...
Bueno, com... bueno, sí, si voleu tancar una mica aquesta, sí, part més de comunicació, no sé si teniu més comentaris o si us venen a cap més exemples que voleu comentar.
No?
Ha quedat claríssim? Bueno, ens ha anat molt bé perquè la idea és que en una segona sessió que treballem alguns temes de comunicació, encara estem acabant de veure com ho plantegem, però la idea era fer alguna activitat més pràctica sobre marcs d'interpretació. O sigui, una mica aquest exercici que hem vist en directe, no?, de com transformar discursos i narratives, veure com es pot fer això o com es pot utilitzar com a eina des del punt de vista de la interpretació, no?, identificar diferents frames, no?,
sí,
marcs cognitius. Sí. Veure com diferents marcs cognitius, com funcionen, com col·lisionen, no?, i com s'utilitzen també políticament. Que ara hem vist també, doncs, això, una mica exemple sobretot de grans corporacions, però al final la utilització dels marcs cognitius és algo que fem, es fa quotidianament, no? Que ja des d'un punt de, vull dir, des de l'anàlisi més bàsic de mitjans de comunicació ja podem trobar marcs cognitius molt diferents, però també ho podem veure, per exemple, des d'esferes de comunicació, d'ajuntaments, de, bueno, el que vulgueu. Vull dir, hem de donar una volta, si vol, després poder parlar una mica, si voleu, al final, de quins temes us poden interessar més per acabar d'orientar això. Però bueno, podem tancar això si voleu. I en tot cas ara, aprofitant que tenim aquí la Clàudia, ella va, molt pocs dies, menys d'una setmana, va tornar de la COP. Llavors estaria molt bé, si teniu preguntes sobre la COP, que les pugueu fer, que pugueu parlar amb ella. I dos, si també ens ho pots explicar una mica, la teva experiència directament.
Sí, us ho millor explicar una mica.
Igual. Deixo de gravar, vale? Ara, perquè vull dir, aquesta part és més diàleg, sí, i
després no cal. Pesen molt els xives.